Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
Què tal? Com esteu? 1:03 del migdia d'aquest divendres 15 de desembre del 2023. Per segona vegada aquesta setmana, la primera va ser el dimarts amb Òscar Cano, sortim fora de l'estudi per fer l'Hotel Suís d'avui. Avui hem vingut fins a l'Escola Superior de Disseny, a la Gran Via, a l'ESDI, per seguir en directe la presentació de la Cap d'Any Race que ha començat res, fa tot just uns minuts, a les seves instal·lacions, a l'auditori, i sobretot amb un titular. Encara queda mig mes per acomiadar l'any corrent pels carrers de Sabadell, una tradició molt nostrada en els últims anys aquí a la ciutat, i ja hi ha 1 miler d'inscrits. Ahir s'anunciava a les xarxes socials. I no ens podem oblidar, ja que parlem d'acomiadar l'any, de l'últim partit del 2023 del Centre d'Esports Sabadell, un any que ha anat clarament de més a menys a l'entitat, però que tant de bo que amb l'agònic triomf de l'últim partit contra l'Unionistes, l'equip agafi impuls aquest diumenge a Lleó i també afronti el 2024 amb la convicció necessària per eixugar de moment aquests 7 punts que hi ha ara mateix amb la permanència. Insistim, avui és divendres, últim Hotel Suís de la setmana, que el fem en directe des de l'ESDI.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I al carrer Doctor Puig, fent que tot això soni, a les vies de so, la Bea Aguilar.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs passa el cara i creu pels equips espanyols a l'Europa League. El Villarreal s'ha classificat pels vuitens de final directament, guanyant 2-3 al camp del Rennes. I en canvi, el Betis jugarà la Conference després de perdre pel mateix resultat a casa contra el Rangers. A la Champions femenina, derrota del Real Madrid 2-1 a París, que deixa les de Toril al límit de l'eliminació. Per cert, apunten alguns mitjans que Jonathan Giraldez no seguirà al Barça la pròxima temporada i acceptarà una oferta dels Estats Units. I en bàsquet, l'extècnic del Barça o dels Alguiris, Saras Jasikevičius, per cert, fa pocs dies espectador de luxe del Top Bàsquet, ha estat confirmat com a nou entrenador del Fenerbahçe turc. I la resta del sumari és aquest.
Comenta la recepció.
Estarem molt pendents d'aquesta presentació de la Cap d'Any Race, però, evidentment, d'aquí a 10 minutets compareix Òscar Cano en roda de premsa, el tècnic del Centre d'Esports Sabadell, i, per tant, seguirem amb el Sergi Parc la seva compareixença. També escoltarem les estadístiques del partit, la prèvia del duel del filial contra la Guinaueta, el rival de l'Astralpool, els vuitens de l'Eurocup masculina de waterpolo, el reconeixement també que es va endur ahir al femení, la prèvia dels Dosoar, Caral Castellet o el Cercle Sabadell.
L'actualitat de la primera ref.
Comença aquella època de rumorologia a la categoria i ahir apuntava Cazurreando que l'exarlequinat Armando Corbalán, ara a les files del Sestao River, hauria rebut una oferta per part del Melilla.
La notícia curiosa.
La podem llegir a diferents mitjans en el dia d'avui, la surrealista història d'Abubakar, davanter del Besiktas turc, una lesió fingida per un implant capilar. Va arribar a inventar-se una malaltia de la seva dona per poder viatjar fins a 3 ocasions a París, i això que ell està a Turquia. Quan va tornar, també va dir que estava lesionat, però el motiu era que no podia rematar de cap durant 3 setmanes.
De quin partit no estarem pendents?
A 3:45 de la tarda, partit del Mundialet de Clubs entre el León i l'Urawa Reds.
I a les xarxes socials.
Escoltem Caral Castellet a Instagram celebrant l'accés a la final de Copper Mountain.
Bueno, hola a todos desde Copper Mountain, Colorado. Estamos aquí en la Copa del Mundo, las clasificatorias fueron hoy y súper contenta, entré en segunda posición para la final el sábado, así que nos vemos entonces.
Avui celebra el seu aniversari
I acabem felicitant un nom molt destacat en el futbol de casa nostra. Avui bufa 47 espelmes, Roger García Junyent.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i vuit minuts del migdia d'aquest divendres 15 de desembre del 2023. Un programa, insistim, que farem a cavall entre aquí, a la Gran Via, l'Escola Superior de Disseny, l'ESDI, i també l'estadi de la Nova Creu Alta, on hi tenim el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, Vitori, bon dia.
Avui, insistim, seguirem aquesta presentació que s'està duent a terme des de fa uns minuts, conduïda, per cert, pel Sergi Garcés, pel cap d'antena i d'esports d'aquesta casa, aquí a l'ESDI, però l'actualitat mana, i per tal també de no molestar en aquesta presentació, després escoltarem els protagonistes, però abans, Sergi, toca escoltar per segona vegada aquesta setmana Òscar Cano.
Què t'interessa, Pau Ituri, avui? Una roda de premsa més aviat llarga o més aviat curta? Està a les nostres mans.
Tant me fa. Això vol dir que estarà sol, oi?
Sí, avui es dona la circumstància que estarem sols. Diria que la Cap d'en Reis també doncs, ha cridat l'atenció de la resta de companys de mitjans de comunicació. Crec que tindràs alguna cosa per allà, Pau. Així que sí, que avui en aquesta roda de premsa doncs, es dona aquesta circumstància que Ràdio Sabadell estarà sola. No serà una entrevista a l'ús, perquè el club, òbviament, també ha de gravar aquesta roda de premsa per després penjar-la als seus canals oficials, però vaja, seria, per dir-ho així, entre cometes, la segona entrevista, si algú em permet l'expressió, d'aquesta setmana de Ràdio Sabadell al tècnic del Centre d'Esports.
Doncs segona conversa íntima entre Òscar Cano i Ràdio Sabadell. L'altre dia amb l'Adri i avui amb tu. Però sí, confirmo que, bé, d'entrada el company del diari de Sabadell habitual a les rodes de premsa, el Pere Figueres, es troba aquí a l'auditori de l'ESDI. Per tant, no hi serà a la sala de premsa Miguel Quereda. Per tant, com bé deies, ja el vam poder escoltar l'altre dia a Ràdio Sabadell, Parc, una conversa més distesa, repassant també la seva trajectòria, com és Òscar Cano com a entrenador, si bé és cert que també va deixar, considero, bons titulars pel que fa al futur del Centre d'Esports Sabadell i com s'ha de reforçar en aquest mercat d'hivern. Avui podríem dir que és allò una roda de premsa a l'ús, encara que sigui amb les teves úniques preguntes, però ja centrats, focalitzats al 100% en aquest partit de diumenge a les 8 contra la Culto.
Prèvia pura d'aquest últim partit de l'any per al Centre d'Esports amb aquest desplaçament al Reino de León, desplaçament tardà, diumenge a les 8 del vespre, recordem, i a més, Pau, en un partit que més enllà de la dificultat que presentarà per visitar un dels fortins d'aquesta lliga, un dels camps més complicats de puntuar, s'esperen temperatures gèlides, que no sé si n'hem parlat gaire aquesta setmana, jo diria que hi ha una mica de puntetes, però avui potser sí que se'n pot parlar una mica més, sobretot pels afortunats, entre cometes, que aniran al Reino de León, sent el partit amb la data que és, en la localitat que és, i l'hora que s'ha posat a l'agenda, en principi tot apunta, Pau, que estarem vorejant allò als 0 graus. Les últimes previsions que jo havia vist, tu que ets l'home aquí, meteo, ho tindràs més controlat potser ara, però estaven més o menys entre el 0 i 1 grau. No s'arribaria a temperatura negativa a l'hora del partit, però vaja, que serà el partit més fred de la temporada pel Sabadell, d'augment del que duem de curs, i és molt possible que ho sigui pel que resta de campanya.
Crec que s'ha comentat més de portes endins que no pas en antena,
sí.
Però sí, serà un bon condicionant el fred. Ara estava, m'has fet mirar el mòbil i estava mirant la previsió a les 8 del vespre, ara mateix a Lleó, és cel clar, 2 graus a l'inici del partit, però anirà caient la temperatura i s'espera que quan acabi el partit estiguin entre el 0 i un grau positiu. Per tant, fred per seguir aquest partit entre la Culto i el Centre d'Esports Sabadell. No sé si també Òscar Cano tindrà això com a condicionant o no, ara que també arriben aquestes temperatures pròpies que haurien de ser pròpies de l'època de l'any.
Sí, és una circumstància que també és més complicada d'entrenar, tot i que aquí a la ciutat hi ha hagut dies que ha fet una temperatura una mica més agradable, sí que és cert que també el fet d'anar caient, però home, a León, evidentment, les temperatures que es trobarà el conjunt arlequinat no seran a les quals estigui acostumat. Però vaja, que tampoc ha de servir d'excusa, Pau, contra un equip que està fent molt bé les coses i que potser sí que està una mica més acostumat al tema del fred quan juga a casa, però que els 0 graus són pels dos equips. Tot, Pau, després avui l'entrenament del Sabadell? Bé, entrenament entre cometes també, perquè no hi ha hagut sessió com a tal sobre el terreny de joc, sinó que l'equip avui s'ha exercitat al gimnàs. Per tant, podríem dir allò de que tothom ha completat la sessió, perquè seria cert, perquè tothom ha treballat al gimnàs, com dic, en una cosa que ja, no dic que sigui habitual, però sí que s'ha donat algun cop amb Òscar Cano, sobretot a pocs dies vista del següent partit. Avui l'equip, com dic, treballant al gimnàs, veurem si hi ha alguna novetat, li preguntarem en aquesta roda de premsa que ha de començar en uns minutets a d'Òscar Cano, doncs si el Sander, els Callejón, el Ricard Pujol, etc. S'esperarà fins demà última hora si podran viatjar o no cap a Lleó. En principi, Pau, el tema Callejón, bones notícies, perquè tot i que va notar unes molèsties musculars a la cama, les proves han sortit bé. En teoria no hauria de tenir res trencat. Veurem si per precaució, perquè tingui aquestes molèsties, aquests dolors, es queda o no aquí a Sabadell, però Callejón, com dic, no té res de gravetat i podria entrar en aquesta llista de convocats.
Bé, segons el que hem anat explicant aquesta setmana aquí a Ràdio Sabadell és que potser la intenció és un enfocament més semblant al de Sander Ballero, és a dir, evitar riscos innecessaris aquest diumenge i provocar que estigui totalment net i totalment recuperat pel primer partit de l'any contra el Tarazona, però caldrà veure les explicacions d'Òscar Cano en uns minuts. I si, com insistim, com hem anat apuntant durant la setmana, es confirma, que Fran Callejón, tot i no tenir res greu, doncs es prefereix ser conservador amb ell, i dos, i punt important també, Sergi, si Sander Ballero i Ricard Pujol estan en plenes condicions ja per tornar d'una vegada per totes a la convocatòria del tècnic andalús.
Sí, un jugador que va despuntar, no? Sander Ballero, en els moments pels quals es va apostar per la seva figura, i veurem, perquè ha estat una absència de les destacades, tot i que l'equip amb Òscar Cano tragués la victòria la setmana passada contra Unionistes de Salamanca sense el propi Sander encara a la convocatòria. Realment és una baixa que s'ha notat també pel bon rendiment que va oferir l'agarenc. Baixant Pau Vituri cap a la sala Miguel Quereda, veiem Òscar Cano aquí de la distància que ha entrat un moment a vestidor, però vaja, que en pocs segons donarà totes les explicacions al granadí respecte a aquestes possibles baixes que pugui tenir l'equip en el viatge cap a Lleó.
Doncs a segons d'escoltar aquesta conversa entre Òscar Cano i Sergi Parc, avui a l'antena de Ràdio Sabadell, a tot això molt probablement no puguem escoltar Raül Llona, que havia de comparèixer també a la mateixa hora que Òscar Cano, fins i tot uns minuts més tard. Per tant, serà difícil avui poder escoltar en directe el tècnic de la Culto aquí a Ràdio Sabadell. Sergi, amb Òscar Cano, no?
Encara no.
Encara no,
Un moment, se'ns està fent de praga Òscar Cano. Una llestima, Pau, per cert, que no puguem escoltar Raül Llona, un dels entrenadors de moda, sinó el que més d'aquesta primera federació. Després de completar un curs excel·lent amb l'SD Logroñés la temporada passada, realment amb la Cultural i Deportiva Leonesa, està signant també una campanya, allò que està despertant moltíssima il·lusió al Reino de León. És veritat que l'equip va cedir o no a recuperar aquest lideratge que tenia a les mans la setmana passada amb la derrota contra el Celta Fortuna, però vaja, que passi el que passi en aquesta jornada, fins i tot si perd contra el Sabadell diumenge, la Cultura acabarà en zona de play-off. Per tant, molt de mèrit també per l'equip lleonès i per Raül Llona.
Sí, també interès segurament avui a la roda de premsa de veure com han tomat la Culto, Llona, la baixa de llarga durada, de gravetat d'un futbolista més que tenia la temporada passada a les seves ordres a Logroño, com és Santi Samanes, que segurament sigui la baixa més destacada. Cano, ara sí, no?
Ara sí. Saludant aquí el poc personal avui present a la sala de premsa Miguel Quereda, porta tancada, així que quan la única càmera avui present aquí estigui llesta, som-hi. Hola, Òscar, buenos días. Mira, hablábamos ahora en el directo del tema de las posibles bajas que pueda tener el equipo, así que empiezo por eso, preguntándote por esos problemas físicos que tenían los jugadores, cómo están los Sander, Callejón, Ricard Pujol, etcétera, si van a poder viajar o no.
Hola, buenos días a todos, ¿no? Bueno, Callejón, Sander van a tener más problemas para hacerlo. Y el resto, pues no hay ninguna novedad más allá de las de larga duración, ¿no? También está un poco tocado Baena, vamos a ver cómo van evolucionando en estas horas. Y bueno, tenemos todavía tiempo por delante, ¿no? Para saber con quién podemos contar.
Uno que se recuperó el otro día y además lo hizo de forma notable, o que reapareció con el equipo, fue Marcos, ¿no? Marcos Baselga, que diría que todavía no estaba al 100%, ¿no? Por esa lesión muscular que ha tenido en las últimas semanas. ¿Está para jugar, lo verías para jugar 90 minutos? No te pregunto si va a ser titular o no, porque tampoco querrás revelar las cartas, pero si estaría para jugar los 90 minutos, ¿sería posible?
Bueno, es difícil que al ritmo y a la exigencia que marca esta categoría, esta competición, y tratándose del partido que se trata, para jugar, es decir, sí está, pero a lo mejor no en las mejores condiciones, ¿no? Es una lesión que no sé si estamos en la séptima semana de recuperación, pero fue una lesión en un músculo y en un lugar que preocupa, ¿vale? Y es tan buena la recuperación, el trabajo que han hecho los servicios médicos, los fisios y él, por supuesto, ¿no? Que consideramos que igual no está para jugar los 90 minutos, ¿no? Ahora habrá que pensar si podemos utilizarlo o debemos de utilizarlo de inicio, si podemos utilizarlo durante el partido, y eso ya nos compete a nosotros, ¿no? El valorar esas situaciones.
Por el resto, normalmente después de una victoria, y más después de todo el tiempo que llevaba el Sabadell sin ganar, el tópico dice que lo habitual es tocar pocas piezas, ¿no? Respecto al 11, pues que salió bien, porque la apuesta salió bien. ¿Esa es la idea que tiene Óscar Cano, tocar poquitas cosas respecto al último partido, o viendo que al final las circunstancias son diferentes, equipo de la parte alta, jugando fuera, etcétera, sí que pueden haber más cambios de lo que uno puede prever?
Sí, hay que tener en cuenta y valorarlo todo. No todos los partidos son iguales, pero sí que es cierto que cuando las cosas han ido medianamente bien, o en este caso bien, no soy amante de hacer muchos cambios, alguna pequeña modificación, ya sea con el cambio de algún jugador o dentro de lo que es el funcionamiento del equipo también podemos cambiar algunas cosas, pero bueno, hay que también buscar, es decir, hay que ser muy equilibrado, ¿no? En la búsqueda de esas regularidades, ¿no? Y de esas, bueno, sensaciones que tuvieron los jugadores, ¿no? Pues seguir remarcándolas, ¿no? Esas seguridades en definitiva, y por supuesto valorar también que vamos a un lugar y vamos a jugar contra un equipo, no digo ni más malo ni más bueno, pero sí distinto a los equipos a los que nos hemos enfrentado, ¿no? Como distinto será el siguiente partido y todos, ¿no? De manera consecutiva, ¿no? Porque cada equipo tiene unas posibilidades, unas alternativas, derivadas de lo que son sus jugadores, y por supuesto que hay que pensar también en quién es el equipo o qué equipo tenemos enfrente, ¿no?
Distinto, pero sí que es cierto, pues eso, que la cultura está haciendo muy bien las cosas, ¿no? Y por eso está, pues, en esa zona de arriba. Lo digo también al hilo de lo que te preguntaba ahora, si después de que la apuesta, y sé que has dejado muy claro que no eres un entrenador de encajonarte con un sistema concreto y que el sistema al final no es tan relevante como los jugadores por los cuales apuestas, pero el otro día salió bien el tema de salir con cuatro atrás, el equipo se mostró sólido, pero sí que es cierto que ahora vas a León contra una cultura leonesa que se muestra muy fuerte en su campo, si eso también le hace pensar al entrenador de decir el tema del chino de lateral derecho, que la verdad que el otro día sí que funcionó, pero ha habido otros partidos que se ha dejado más espacios atrás, ¿no? Si eso a lo mejor puede reconducir la situación a poner cinco atrás otra vez.
Es que más que cuatro o cinco, que evidentemente tienen su valor y su importancia, es determinar en función de quién es el rival y quiénes somos nosotros, cuáles son los recorridos que van a tener esos jugadores, cómo van a ser o cuáles deben ser sus conductas, ¿no? A nivel defensivo y con pelota, ¿no? En función de lo mismo, de quiénes somos, de quiénes son los rivales y sobre todo de quiénes van a estar por allí, quiénes van a ser tus compañeros cercanos y quiénes van a ser los distintos oponentes que van a jugar por allí, ¿no? Por esos espacios que tú tienes que defender, ¿no? Entonces, evidentemente, no es lo mismo defenderle a un equipo que es cierto, como unionistas, que te tira la gente contra tu última línea, pero que esa gente la mayoría del tiempo está de espaldas, porque son balones muy frontales, un juego muy directo, que jugadores que se van moviendo, que van cambiando de lugar, que van interactuando con los que tienen cerca, que eso permite, pues, que haya gente que se aproveche de todo ese juego interior que tienen y que se proyecten por fuera y que hagan daño, porque son jugadores que tienen mano a mano, que tienen buen envío al área. Es decir, es que eso depende de muchas cosas, ¿no? El fútbol no nos debe dejar la sensación, dentro de que es cierto que los jugadores tienen una forma de comportarse, no nos deben de dejar una sensación cerrada de quiénes son los jugadores que tenemos, de si es mejor con 4 que con 5, sino que tiene mucho de con quiénes vas a jugar y contra quiénes vas a jugar, para determinar si esas conductas que a priori se van a requerir de cada uno de los participantes en el partido, pues pueden darle, es decir, pueden hacerlas con eficacia. Es decir, en este partido es interesante hacer esto, y va a ser irremediable tener que hacer cosas porque ellos también juegan, ¿no? Pues a partir de ahí eliges quiénes son los que mejor pueden llevar a cabo todo este tipo de comportamientos, ¿no? Pero esa es la labor del entrenador, ¿no? Y después también dentro del partido, con que uno de los dos extremos descienda porque su carrilero se ha puesto alto, pues no ha salido de 5, pero está de 5. Es decir, hay un montón de modificaciones, ¿no? Conscientes o preparadas de antemano, y muchas de ellas que surgen de manera espontánea por las circunstancias que tiene el juego, pues que te hacen que todo esto sea muy, muy móvil, muy dinámico, ¿no? Y lo que hay que hacer es, en ese dinamismo, en esa imprevisibilidad que tiene el fútbol, pues encontrar las ventajas que tenemos que intentar encontrar.
Te pregunto por el rival ya en sí. Esta Cultu, pues eso, que está pues ahora mismo tercera, cerca del liderato. ¿Qué esperas? ¿Dónde se le puede hacer daño? ¿Y hasta qué punto crees que pues esa baja sensible que han tenido en los últimos días de Santi Samanes pues les puede afectar?
Yo creo que Santi es un gran jugador. Empezamos por lo último. Es un gran jugador cuyo rendimiento está más que contrastado, ¿no? Y sobre todo este año también llevaba unos partidos en los que estaba a un muy, muy buen nivel. Pero creo que la Cultural está tan bien confeccionada, esa plantilla, que tiene no una, sino varias posibilidades de poder sustituirlo, ¿no? Lo que es una pena y no es lo deseable, y por supuesto yo no se lo deseo nunca a nadie, porque también soy deportista y pertenezco a este ámbito, que haya un chico, ¿no? Que tenga que dejar de jugar, ¿no? Tanto tiempo por una lesión, ¿no? A mí me hubiese encantado que hubiese estado, que hubiese hecho un mal partido, por supuesto, ¿no? Porque mi interés relacionado con el rendimiento y con el resultado está por encima de cualquier cosa, pero por encima de cualquier otra cosa de las que yo pueda decir está el hecho de que la gente sea feliz y que pueda jugar al deporte que practica, ¿no? Y que sea feliz la gente haciéndolo, ¿no? Que para eso estamos aquí, ¿no? La Cultural es un equipazo, lo resumo así. Es un equipazo, está muy bien confeccionado. Su entrenador Raúl ya lleva varias temporadas mostrándonos, ¿no? Que es capaz de hacer jugar muy bien a su equipo. Elige muy bien a aquellos jugadores que tienen que llevar a cabo aquello que él desea hacer, por lo tanto aprovecho también, ¿no? La oportunidad para felicitarlo, no solo por lo que está haciendo este año en la Cultu, sino por lo precedente, ¿no? Porque en Logroñés también lo que yo conozco, que son los dos últimos años, sus equipos jugaban maravillosamente bien, porque están muy bien elegidos los jugadores que tienen que hacer, repito, lo que él quiere hacer. Y a partir de ahí pues era previsible, ¿no? Que fuese uno de los equipos que estuviese luchando en la parte de arriba, ¿no? En casa son intratables, no sé si es el mejor local, pero creo que por ahí anda, y va a ser un equipo muy, muy complicado, ¿no? Tiene un grandísimo juego interior, todo el mundo sabe empezar bien las jugadas, los centrales, el portero, Bañuz es un portero que ayuda mucho en todo lo que se propone, ¿no? En el desarrollo del juego de la Cultu, y después tiene muchos y muy buenos pies por dentro, y además muy variables, ¿no? Gente que todos tienen un denominador común, que saben pasar, y después gente que tienen también entre sí pues capacidades distintas, ¿no? Hay gente que va muy bien al espacio, hay gente que domina la pared, hay gente que domina todo lo que tiene que ver con los espacios cortos, y después pues también tiene jugadores que llegan muy bien por fuera y que saben servir a los que están dentro del área, ¿no? Y bueno, todo ese orden y todo ese tiempo que se dan con balón, pues después les sirve para, justo a la hora lo han perdido y rápidamente ellos mismos con la pelota ya se crearon las condiciones para poder recuperarla rápido, ¿no? Me parece un equipo muy, muy interesante de ver. Es uno de esos equipos de la categoría que es bonito de ver, y sobre todo no solo es bonito, sino que esto va de eficacia y es un equipo muy eficaz y que tiene unos grandes resultados.
El otro día en tu estreno en la nueva Creu Alta te veíamos ya con chaqueta, hacía un poco de fresquito, pero bueno, nada que ver con lo que se espera este domingo. No sé si se han mirado las temperaturas, pero unos 0 grados aproximadamente ahora del partido. No sé si crees que puede ser un condicionante o al final tampoco va a ser un factor muy determinante.
No, porque si el campo está en peor estado, se pueda helar o tal, se va a helar para los dos equipos, ¿no? No hay que poner ese tipo de excusas, ¿no? Y León no hace falta ni que mire el teléfono, he estado allí 2 años, ¿no? La verdad que fueron 2 años magníficos, ¿no? Tanto el del ascenso como el del sufrido descenso por un solo gol, ¿no? Allí en Soria. Pero la verdad que es gente que me trató muy bien, un club que me trató fenomenalmente, que tiene unos trabajadores allí dentro que además de buenos profesionales son buenas personas. Es un club donde se respira un ambiente muy familiar pero a la vez muy profesionalizado, con las áreas muy bien definidas y, repito, comandadas por grandes profesionales, y es una tierra que en la que he sido, en la que fui muy, muy feliz, ¿no? Por tanto, le deseo siempre lo mejor, ¿no? Porque es cierto que uno va pasando por los lugares y más allá de cuáles hayan sido los resultados que se hayan ido obteniendo, tanto para bien como para mal, al final a uno le quedan las personas, ¿no? Con las que ha convivido, y en ese sentido no solo no tengo quejas, sino que estoy muy, muy orgulloso de poder llegar allí, poder mirarlo a todos a la cara, de podernos darnos todo un abrazo, porque son abrazos sinceros y son amistades que perduran en el tiempo.
Pues no te pregunto ya por ello, sino que acabo preguntándote por esa circunstancia de que es el último partido del año, más allá de esa anécdota, ¿no? No sé, y dejando claro el otro día también que no tenemos que darle tanta importancia si la distancia respecto a las salvaciones de 5, 7 puntos, etcétera. Pero, ¿qué importancia le das al hecho de acabar el año e irse de vacaciones pues con buen sabor de boca o no? Si crees que después de vacaciones se ha hecho un borrón y cuenta nueva, si se ha perdido, o sí que puede condicionar un poco más que en otro partido, en otra semana, por decirlo así.
Bueno, es decir, es importante ganar, es importante darle continuidad a las cosas buenas que se hicieron el domingo pasado, y es importante obtener un buen resultado, porque encararíamos esa semana de descanso con el ánimo como debe estar, ¿no? Pero, repito, que de momento nada es definitivo. Seré el primero que reconozca, cuando sea de verdad definitivo un partido o una situación en sí, seré el primero que reconozca que lo es, ¿no? De momento vamos a seguir compitiendo, vamos a seguir buscando nuestra mejor versión, y ojalá que eso nos lleve a obtener los puntos que tanto deseamos, y en este caso pues tiene que ser en el León.
Gràcies, Òscar. Doncs fins aquí la roda de premsa del tècnic del Centre d'Esports, Òscar Cano, abans del duel, l'últim del 2023 pel conjunt arlequinat, al Reino de León.
No ha estat gens malament, eh? El solo Sergi Parc Òscar Cano. Un quart d'horeta, ben bo, eh? Sí, t'he de dir una cosa, eh? He tret el cap aquí a la presentació de la Cap d'Any 3 i anava amb una oïda escoltant la presentació i amb l'altra Òscar Cano. Per tant, segurament m'he assabentat de la meitat, eh? Que ha dit el tècnic granadí, no, però sí.
També et dic que en aquest solo, en aquest intercanvi, et diria jo que Òscar Cano ha dominat la possessió d'aquesta roda de premsa de manera clara, eh?
80-20, eh? Tranquil·lament, o 90-90. Sí. Bé, en qualsevol cas, simplement perquè m'ho confirmis, per si m'he perdut alguna cosa i si algú s'acaba de reenganxar tard a l'Hotel Suís. Ha deixat entreveure Cano que ni Sander Ballero ni Fran Callejón jugaran contra la Cultu, i que és molt probable tampoc que Marcos Baselga, l'heroi de l'últim partit contra Unionistes, surti com a titular.
O com a mínim que no estigui pels 90 minuts, que s'ha d'anar una mica en peus de plom amb la figura del davanter aragonès, que sí, que va reaparèixer la setmana passada, que va marcar el gol de la victòria, però que després de sortir de lesió muscular, que s'ha d'anar a poc a poc, i com dic, per 90 minuts no, com a titular jo et diria que tampoc, tot i que potser també hi ha l'opció de que surti com a titular i després al descans o a l'inici de la segona meitat sigui substituït, però per la resta sí, difícil veure Sander i Callejón ja jugar en aquest 2023, així que el més probable, excepte sorpresa, és que no els veiem fins al 2024, primer partit de l'any, recordem, contra el Tarazona.
Feia alguna petita referència, fins i tot Cano, que no és massa amant de canviar coses quan funcionen. Clar, a partir d'aquí un es posa a pensar en aquest petit retoc que ha deixat també entreveure i, home, és difícil d'imaginar, no? Qui pot entrar potser a l'11 en detriment dels que van començar l'altre dia contra unionistes. No sé si tu t'atreviries, Parc.
No, és difícil. Al final, realment l'aposta va sortir bé. Sí que és cert que, com comentàvem a la roda de premsa, les circumstàncies són molt diferents. Et venia un unionistes que, a més de jugar entre setmana, tot i que ho fes amb suplents, i no tingués aquella fatiga en els jugadors que van sortir a la nova Creu Alta, jugaves a casa contra un rival a priori directe, que està en aquesta zona baixa o mitja baixa de la classificació. La Cultu és un equip de la zona alta, vas cap allà, saps que és un camp molt difícil de puntuar, així que el més lògic seria pensar que el Sabadell pugui sortir una mica més caut, una mica més replegadet al darrere, i sabent que també amb Oscar Cano aquest equip ha jugat amb 5 o amb 4 al darrere, tot i que ell no li doni aquesta importància pel que fa al sistema pel qual aposti, podria haver-hi alguna petita modificació, però vaja, el percentatge de jugadors que repetiran respecte a l'11 titular contra unionistes serà altíssim si és que no surten els mateixos 11.
I fins i tot també, ara estava recordant que també ha parlat de Raül Baena, que ha tingut, deia, algun problema físic durant la setmana, tant de bo que no sigui res. Recordem, però, que a Baena li queda un mes ben bo per poder jugar.
Sí, encara de complir la sanció, no reapareixerà fins al duel contra el Cornellà, si no m'equivoco, Pau, del 2024 ja, complint 6 jornades de sanció després dels incidents al Johan. Esperem que no tingui res greu, perquè recordem que Raül Baena ja es va lesionar en el partit de presentació abans de començar la Lliga contra l'AUD Eivissa, va recaure poc abans de quan havia de reaparèixer i després va venir la sanció, i per tant, amb tot el de Torrox, encara no ha debutat aquesta temporada amb la samarreta del centre d'esports, i esperem que no li segueixin fent la guitza aquestes molèsties, perquè se suposa que ha de ser, no sé si una peça important, però com a mínim ha de tenir aquest rol també de responsabilitat en el mig del camp un cop es recuperi Raül Baena.
Bé, recordem que Baena no jugarà aquest cap de setmana, evidentment, contra la Cultu, com ara repassava el Sergi Parc. Tampoc ho farà en el primer partit del 2024 contra el Tarazona, dimarts a les 9 de la nit, a la Nova Creu Alta, i el següent partit ja no serà fins al 14 de gener, un diumenge a les 5 de la tarda, davant el Cornellà. Per tant, és la data fixada per Raül Baena d'aquí un mes per poder tornar als terrenys de joc, tant de bo que aquestes molèsties que comentava Òscar Cano doncs no siguin res greu. Ens deixem alguna cosa, Sergi?
Jo diria que ja està tot dit.
Doncs,
insistim, tu mateix.
Insistim que avui no escoltarem Raül Llona, que està compareixent en aquests moments al Reino de León. Per tant, rematarem aquesta prèvia amb les estadístiques. Gràcies, Sergi, abans de tot. Que vagi molt bé.
Adéu, Vituri, que vagi bé.
Doncs això, completem aquesta prèvia del Cultu Sabadell de diumenge a les 8 amb les estadístiques. La veu és de la Núria García.
El llibre de registre. No arribarem ni de bon tros al nivell de dos il·lustres estadístics com el Miguel Ángel Rodríguez i el Pedro González, però aquí van unes quantes dades del Cultural Sabadell d'aquest diumenge. O dit d'una altra manera, l'últim partit del 2023.
Una mica d'història.
Comencem precisament repassant els darrers compromisos de cada any natural al centre d'esports. L'últim duel del 2023, el 2-0 a Tajonar contra l'Osasuna Promeses, en el comiat de Gabri va trencar una ratxa de 4 anys marxant de vacances de Nadal sense conèixer la derrota. L'anterior havia estat el 2018 a Ejea de los Caballeros. Entremig, victòries recordades com la golejada a casa contra el Lleida Esportiu o l'estrena a domicili de Munitis guanyant per la mínima a Castelló amb un solitari gol de penal de Jacobo.
Els enfrontaments previs.
També són força favorables contra la Cultu. 19 vegades s'han vist en les cares en tota la història amb només dues derrotes arlequinades. Això sí, totes dues al Lleó. La majoria de precedents corresponen als anys 50, 60 o 70 de partits recents. Només n'hi ha tres. La semifinal d'infart del play-off de Marbella, amb Ian Mackay com a heroi a la tanda de penals, i l'eliminatòria doble partit del 2009, just abans del fatídic desenllaç d'Irun, en què l'equip de Ramon Moya es va classificar gràcies a un solitari gol de Sergio Iglesias el Reino de León.
El rival.
Aquesta cultura es troba en disposició de molar la trajectòria d'aquell equip. Després de 16 jornades, els de Raúl Llona són tercers gràcies especialment al rendiment immaculat quan juguen a casa. No només són el millor local empatat amb el Celta Fortuna i el Nàstic, tots dos amb un partit més, sinó que sumen 6 victòries consecutives al Reino de León, a 2 del rècord de la categoria que està signant el Castellón aquest mateix curs.
La curiositat.
A la plantilla de la Cultu hi ha 3 exarlequinats amb un rol ben diferenciat, tot i no portar cap gol ni cap assistència. Aaron Rey ha disputat els 16 partits fins al moment, 11 dels quals d'inici. Joseba Muguruza ha jugat 666 minuts, però ja acumula 3 assistències. I qui no està tenint gaire protagonisme és Aleix Coch, 339 minuts i només 3 titularitats.
Amb el xiulet a la mà.
Un de bon record, el guipuscoà de 31 anys, Daniel Palencia Caballero, amb 8 temporades d'experiència a la categoria de bronze. És l'àrbitre de la salvació del curs passat a la nova Creu Alta contra la Nucía, amb els gols de Guillem Molina i Armando Corbalán. Amb el partit de diumenge, en canvi, la Cultu serà el tercer equip que més ha xiulat, només superat pel Racing i el Tudelano. En els 6 precedents anteriors, 4 derrotes llauneses, un empat i un únic triomf a Pontevedra l'octubre del 2022. La seva mitjana és de 5,59 grogues per partit i 0,38 vermelles.
L'estadística.
I una més pel que fa a les expulsions, precisament. Diumenge es veuen les cares l'equip que més vermelles ha vist i el que menys. El centre d'esports encapçala el rànquing amb 5, totes a domicili. Pablo Monroy a Tarragona i Majadahonda, Antonio Sánchez i Toni Herrero a Vigo i Raúl Baena al dia del Johan Cruyff. La Cultu, per la seva part, és un dels 4 equips que encara no ha patit cap expulsió, juntament amb el Fuenlabrada, el Real Unión i el Sestao River.
El llibre de registre de l'hotel.
Vinga, va, doncs anem amb més qüestions perquè ha acabat ara fa res, qüestió de segons, aquesta presentació de la Cap d'Any Reis aquí a l'ESDI, però abans, ni que sigui per completar la informació del Centre d'Esport Sabadell, a la Lliga Elite, el filial tanca l'any rebent a Olímpia l'Escola Esportiva Guinaueta. Els arlequinats estan a un partit de poder-se anar de vacances, líders en solitari. El que abans era prudència, ara és convicció, i el davanter arlequinat José Enrique Carrasco veu com una opció real acabar la temporada primers de la competició.
El nostre objectiu és acabar la temporada primers, és a dir, tenim molt clar l'equip que tenim, la família que som i que, bueno, que tenim, si veiem la resta d'equips, és a dir, tenim clar que podem acabar primers, és a dir, i així ho estem demostrant, no? És a dir, que al principi, quan es parlava de quin equip quedarà primer, quins són els preferits per quedar primers, en ningú ens ficava en aquesta... No estàvem a cap casella, no?, de cap entrenador, de ningú, i mira, al final amb esforç i amb bon futbol, doncs ho estem demostrant i jo crec que l'objectiu és acabar primers, si no només el Nadal, sinó el fer la temporada.
El filial del Centre d'Esports ara mateix avantatge en 2 punts al segon classificat, el Valls, precisament el rival de la darrera jornada i qui va trencar la ratxa de 5 victòries consecutives dels sabadellencs. Ara el Sabadell B torna a Olímpia, on ho ha guanyat tot excepte un partit. Carrasco té clar que vol acabar l'any amb un triomf a casa i entre els 2 primers, com dèiem, de la classificació.
La veritat és que a casa està sent un fortí, és a dir, sentim molt còmodes, tenim molt de confiança i doncs, bueno, quina millor manera d'acabar l'any que guanyant a casa i bueno, a veure què depèn, depenent de què facin els altres, doncs, bueno, si acabem primers o segons, igualment en ascens directe seria molt maco, la veritat.
El filial del Sabadell tindrà davant la Guinaueta, que es troba en zona de descens, però que només ha perdut un partit dels últims 7, precisament, va ser en el darrer compromís a casa contra el Palamós. Els barcelonins, que són el rei de l'empat, són també un dels pitjors equips a domicili, que encara no han guanyat com a visitants. El xiulet inicial, horari poc habitual, per cert, pel Sabadell B, serà diumenge a 12:45 del migdia per acomiadar-se d'un gran 2023 pel que fa al segon conjunt arlequinat. Queden poc menys de 20 minuts pel meu rellotge per arribar al punt de les 2. Fem una aturada per la publicitat i quan tornem, ara sí, anem amb protagonistes des d'aquí, des de l'ESDI, pel que fa a aquesta Cap d'Any Reis.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Després de l'èxit de l'any passat, torna al Teatre La Faràndula de Sabadell, el Ballet de Kiev amb el Trencanous, amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 21 de gener, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal, a sabadellcultura.covid.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, el Nadal també amb Floristeria Caral.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why.
Som-hi! Pràcticament tres quarts de dues. Hem canviat d'escenari, hem deixat una de les classes on estàvem ubicats aquí a l'ESDI i ens hem traslladat a la zona del plató on s'està duent a terme en aquests instants la fotografia, insistim, de família d'aquesta Cap d'Any Reis que ha dut a terme la seva presentació ara fa tot just uns instants. Per tant, abans de poder tenir protagonistes, simplement recordar també una de les notícies del dia i és que en waterpolo el Turcoing serà el rival de l'Astralpool Natació Sabadell als vuitens de final de l'Eurocup masculina, aquesta segona màxima competició continental que el club va guanyar fa dues temporades. Com a tercer classificat del seu grup de la Champions, els de Quim Colet s'han creuat amb un segon de la lligueta d'aquesta Eurocup i en aquest cas un conjunt, el francès, que va acabar per darrere d'un altre equip català com és el CNB, el Barcelona. Hem parlat aquest matí, també, just després del sorteig, amb el director esportiu del Natació Sabadell, amb el Xavi Balaguer, que ha valorat positivament aquest encreuament.
Si haguéssim hagut de triar un equip dels quatre que ens podien tocar, a priori la nostra tria hagués estat doncs, aquesta, el Turcoing francès, que respecte als altres tres equips doncs, és potser l'equip amb menys historial, menys entitat a nivell europeu, però que, evidentment, doncs, a aquests nivells de competició doncs, tots els equips són complicats.
L'eliminatòria es jugarà al març, després de l'Europeu i el Mundial, el dia 8, l'anada a casa, a la Finet Work Aquatics, i el 23, la tornada a terres franceses, molt a prop, a tocar de terres belgues, de Bèlgica. I a tot això, l'Astralpool femení ha rebut en les últimes hores un nou reconeixement. La 27a festa de l'esport de l'UFEC i del diari Esport han premiat l'equip de David Palma com el conjunt que ha donat més èxits a l'esport català durant l'últim any. La conquesta de la sisena Champions el passat mes d'abril ha estat clau per passar per davant del club patinatge artístic Olot i el Barça femení, que també havia assolit la Champions en el seu cas. Això sí, el tècnic David Palma, finalista a la categoria de millor entrenador, ha quedat tot just per darrere de Pep Guardiola. Balaguer també ha fet referència a aquest guardó.
Per nosaltres, doncs, aquests reconeixements que venen de fora de la piscina, doncs, per un equip que ha sigut 6 vegades campió d'Europa, per un projecte doncs, que vam començar fa 15 anys, per una aposta que vam fer doncs, per l'esport femení, que en aquells moments doncs, era innovadora i era pionera, i que doncs, tinguem aquest nivell de reconeixement nivell doncs, català i per davant d'altres entitats doncs, com el Futbol Club Barcelona, que també és campió d'Europa en esport femení, doncs penso que això doncs, és per nosaltres capdalt.
A tot això, aquesta gala organitzada, insistim, per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya també ha guardonat Sofia Santa Creu, l'atleta, la jove atleta de la Joventut Atlètica Sabadell, com a esportista amb més projecció femenina, un premi ex aequo amb la golfista Anna Canyador.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs res, continuem aquí a l'Esti. Això de les fotografies és més llarg que un part, eh? Continuem fent fotografies. Ara la de família, amb tothom, amb tots els membres que han format part d'aquesta organització, d'aquesta presentació de la Cap d'Any Reis. Mentrestant, nosaltres el que farem és continuar amb els continguts del programa, parlar, per exemple, també d'handbol, perquè els dos sèniors de l'Oar Gràcia tanquen demà la primera volta de les seves respectives lligues. El principal focus d'atenció el tenim en el femení, que visita el líder de la divisió d'Honor Plata, l'handbol Mislata, un duel que inevitablement ens porta a recordar els precedents de la passada campanya i la lluita que van tenir pel líder. El premi va ser per les valencianes, tot i que amb dos es van classificar per les fases d'ascens i també es van acabar creuant a la fase final. Tots dos es van quedar amb la mel als llavis i no van pujar a or, però als punts l'Oar va ser clarament vencedor dels enfrontaments directes, ja que van guanyar tant els dos partits de Lliga regular com el de les fases. Ho recorda una de les capitanes, Ona Magrinyà.
També del partit de... Vam jugar a fases, que també vam guanyar molt bé, molt bé. I jo crec que elles podien amb més por que nosaltres, però que nosaltres també estem amb dos de plom.
Ara es tornen a veure les cares amb el Mislata comandant la Lliga i l'Oar a només dos punts de diferència, tot i que pel mig s'hi ha ficat com a segon el Sant Joan d'Espí. Per contra, el Gràcia passa pel seu millor moment de la temporada amb 5 victòries consecutives, mentre que les mislateres, que fins fa poques setmanes ho havien guanyat absolutament tot, venen de perdre i empatar els seus dos darrers compromisos. Magrinyà espera aprofitar-se'n.
Ara estem molt bé, estem motivades i també... Era important, sobretot, guanyar per l'Altorrera, bueno, tots els partits, però per afrontar el partit de Mislata, doncs, amb una victòria i venint bones sensacions. A més, ell les agafa a contrapeu, que no estan tenint uns bons partits. Llavors és important anar motivades.
Serà el penúltim compromís per l'Oar de l'any, ja que la setmana que ve hi ha Lliga a Plata, i tot coincidint amb el final de la primera volta, l'inici de la segona i el tram més dur del calendari per les verdiblanques, que es veuran les cares amb gairebé tots els rivals directes de forma consecutiva.
És l'objectiu que tenim, i més perquè després de la parada de Nadal ens venen uns partits molt forts, que bueno, Mislata i Mataró ja ho són, però després ja tindrem Sant Quirze, La Roca, no recordo en quin ordre, Sant Joan d'Espí, però que és important anar amb les piles carregades.
I al carrer Bocatxo, l'Oar Gràcia masculí rep les plugues, havent perdut el lideratge provisional que havia assolit a la primera nacional. La Roca tenia pendent recuperar el partit pendent contra el Sarrià i, tot i punxar amb un empat, s'ha reenganxat aquesta primera plaça. El resultat deixa els de Pere Iats segons, encara en zones de fases d'ascens, abans de rebre els del Baix Llobregat per tancar el 2023 i la primera volta. Tot i que les plugues és a la part mitjana baixa de la taula, el lateral Dani Pairó opta per la precaució.
És un equip una mica trampós, diríem, perquè és veritat que els resultats no han acompanyat sobretot a l'inici de Lliga, però és veritat que també s'ha estat despertant aquesta part final d'aquest tram final, i és un equip que compta amb molts jugadors que han passat per la categoria de plata, és a dir, no és un equip a priori que tingui gent jove, inexperta dintre de la categoria, sinó tot el contrari.
Tant el partit del masculí de l'Oar com el del femení començaran a la mateixa hora, és a dir, demà a les 6 de la tarda. Repassem també un parell de qüestions més en tennis. El Cercle Sabadellès jugant aquests instants les semifinals del Campionat de Catalunya absolut de tennis per equips masculins. Ahir van eliminar el Polo per 4-1 i avui el penúltim rival és el Club Tennis de la Salut barceloní. L'eliminatòria es juga a dos quarts de jugar des de dos quarts de dues, volíem dir. L'altra semifinal, per cert, a la mateixa hora, enfronta el Barcelona amb el Tarragona. I Caral Castellet, l'escoltàvem al principi, s'ha classificat per la final de la segona prova de la Copa del Món de Snowboard a Copper Mountain. La surfista de neu sabadellenca va ser segona a les eliminatòries d'ahir, només per darrere de la sud-coreana Gaon Choi. I demà salta a la final del mig tub a partir de les 9 de la nit, hora d'aquí.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Vinga, som-hi. Doncs ara sí, eh? 9 minutets, una mica menys per arribar al punt de les dues. Anirem cara a barraca. Aleix Rivell, organitzador de la Cap d'Any Race. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Doncs content. Content perquè ara sí que hi hem ficat aquest... Hem entrat al pis de dalt, hem entrat al loft, que és el moment ja àlgid de tota aquesta feina de tot l'any. I entrem per una porta molt gran.
Escolta, m'he perdut la meitat de la presentació per raons òbvies. Com ha anat? Com ha anat la cosa? Aquí a tot un est i a l'auditori, envoltats d'amics, d'autoritats, de gent coneguda, com ha anat la cosa?
La veritat és que ha anat, aviam, és una ubicació de luxe. Tenir l'ESDI com a partner de We Run, i en aquest cas del que seria la Cap d'en Reis, és un luxe. I ho és un luxe per les instal·lacions, ho és un luxe per la creativitat i per el know-how que posen en millorar, en evolucionar tot el que seria l'experiència de Cap d'en Reis. I l'espai, bueno, hi hem posat una posada en escena, hem volgut crear com un menjador de casa amb els principals agents que eren els que estaven com en els sofàs, la resta estaven com darrere, però aquí vol dir petits col·laboradors, patrocinadors, amics de la cursa, tota la família de We Run que està al darrere, més de 11 persones que estan al darrere d'aquesta organització, i la veritat jo crec que hem pogut explicar tot el que realment serà la Cap d'en Reis, un esdeveniment, una festa... la festassa més gran que té a nivell popular d'esport aquesta ciutat, una reivindicació també de com a element solidari i una reivindicació de que com el Vallès no hi ha res, en aquest cas com la Cap d'en Reis no hi ha res.
I si estem a l'ESDI, si no em dius el contrari, també és perquè entren activament a formar part del que seria el disseny, no? El disseny tradicional dels últims anys dels trofeus. Anem a dir-ho així, que l'ESDI s'encarrega de fer una actualització, no? Un rentat d'imatge.
Sí, podríem dir que és com un trofeu 2.0, quan ho poguéssim dir, és el trofeu que havíem agafat sempre, que era la llançadora. És dir, el que ha fet és agafar aquest concepte que és tan nostrat, tan vinculat al tèxtil com és la nostra ciutat i el nostre territori, i el que han fet és, doncs, han generat un producte que és, a partir d'una llançadora, fer-lo un trofeu esportiu, han evolucionat aquest, i alhora també hi ha una incorporació molt nova, que això és totalment ESDI, que és el fet d'incorporar el que serien les medalles infantils. Mai havíem tingut medalles infantils. ESDI, a partir d'impressores 3D i tot, ha dissenyat un trofeu per tots els nanos, vull dir, és una medalla, tots els nanos que acabin la Cap d'en Reis tindran una medalla, és com ha de ser, tots són els guanyadors, tots són els campions, i més amb un esdeveniment solidari, amb una cursa solidària, però vull dir, clar, guanyem amb molt valor i amb molta creativitat i molt producte. Inclús la performance aquesta que hem fet al final, teníem aquest plafó de 4 metres, on posava com el Vallès no hi ha res, i si veiem el claim que hem estat utilitzant, la imatge que utilitzem aquest any, com el Vallès no hi ha res, però és com la Cap d'en Reis, ho hem escenificat amb la performance in situ d'això, vull dir que és realment un luxe, és totalment un luxe.
I un luxe també és que ahir anunciéssiu ja que a 14 de desembre, avui ja a 15, hagueu assolit les quatre xifres, els primers 1.000 inscrits. No sé si recordes tu un ritme tan alt com el d'enguany.
Mai, mai. La veritat, aquest matí, quan eren quarts de 9 del matí, eren 1.100 inscrits. Segurament des de les 9 del matí fins ara, en aquests moments, algú més haurà caigut, aquest comptagotes i aquest degoteig constant, però és que no t'amagaré. En un dia 15 de desembre com estem avui, estàvem els anys més, amb més inscripcions, estàvem amb 650, 625, mai havíem tingut aquestes xifres. No fa vertigen, la veritat és que no fa vertigen, però, ostres, és la millor benzina per seguir apretant. Ja diríem, no està tot fet, però és la millor benzina de dir, home, la feina que fem, tota aquesta inversió en publicitat, tot aquest com podem explicar les coses millor, quines creativitats fem i coses que vindran, per una banda el que està fent el Sergi, el que vam fer també amb el nostre personatge pels carrers que ja sortirà, però és fer bullir l'olla i està bullint, vamos, a tope.
No farem massa spoiler, el que sí que avui ja s'ha deixat clar també és que Ràdio Sabadell, conjuntament amb Televisió Sabadell Vallès, com ja vam fer l'any passat, doncs oferirem a través de Twitch aquesta cursa. També heu donat detalls a l'Eix, per qui no ha pogut seguir la presentació, pel que fa a la fira, no? A aquesta fira del corredor.
Sí, més que una fira corredor, ha de ser una experiència de ostres, el 29, 30 i 31, perquè a part s'ha de posar en valor una cosa, s'ha de posar en valor la gent que s'inscriu. Els països mediterranis, per alguna cosa, la picaresca i fer l'espavilat està molt premiat. Vull dir, llavors, L'any passat ja vam baixar el número de gent que corria sense dorsal. L'única manera de fer entendre que has d'invertir dorsal és donant el valor afegit solidari, donant el valor afegit d'una bona bossa, donant el valor afegit d'una bona samarreta i donant el valor afegit de tot el que sigui l'experiència en el moment que vas a recollir això. Llavors, si tu quan vinguis aquí tens dos food trucks, música en directe permanentment, tens DJs, tens tot el que seria una fira de productes de quilòmetre zero, tens una exposició d'aquests productes que nosaltres considerem que són els que ens defineixen com a territori, i tens, a part, tot el que seria la recollida dorsal i aquesta bossa, posem en valor i dir, home, jo m'he d'apuntar, perquè és que realment jo hi he de participar, però ja el participar no és el dia 31 a la tarda, és des del moment que vens a recollir el dorsal, que estàs veient els autobusos, que veus la publicitat, que sents la Falca, Ràdio Sabadell i els altres mitjans també. Doncs llavors jo crec que tot això posa en valor això, i en final és que la festa ha de començar des del 29 a la tarda fins al 31 que s'acaba la Cap d'Any Reis.
Aquesta experiència, Cap d'Any Reis, també que heu fet referència en algun moment. Ens deixem alguna cosa, Aleix? Perquè ja et dic, he estat amb una oïda al programa, al Sabadell, a l'altra la presentació. M'he deixat alguna cosa pel camí o què?
Coses pel camí, jo crec que no t'has deixat res. El que sí és que ha de tenir, tothom qui ens escolti ha de tenir clar que Ràdio Sabadell ho petarà molt el dia 31, com sempre ha fet, sempre ha estat vinculada amb aquest esdeveniment des del principi, que la gent, apunteu-vos, si no us heu apuntat encara, apunteu-vos, samarreta de nois, samarreta de noia, patronatge, un disseny espectacular aquest any, vull dir, és, anem pujant al llistó, el que volem és que la gent se la posi, aquesta samarreta, és un esdeveniment esportiu, i potser ens hem deixat de dir que potser, no sé si som l'única, o potser de les úniques curses, no m'atreviria a dir l'única, perquè potser és molt dir això, però que té més punts d'animació que quilòmetres per recórrer. Vull dir, al final tens més animació amb batucades, DJs, música, que quilòmetres a recórrer, amb la qual cosa jo crec que ja és tota una declaració d'intencions de què pot passar el dia 31 als carrers de Sabadell.
Una autèntica festa, la que es viurà com ja ve sent habitual i tradició en els últims anys per acomiadar aquí l'any a Sabadell. Aleix, que ens quedem sense temps, però vaja, dies i anava a dir hores, setmanes, en tindrem temps per parlar d'aquí fins al 31 de desembre d'aquesta Cap d'Any Reis aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per fer-ho ressò des del primer dia, i endavant, els que ens escolteu, no ho dubteu, capdanreis.cat, us hi esperem.
Doncs feta aquesta crida, sona també la sintonia de final de programa, per tant, nosaltres ho deixem aquí. Us enviem una forta salutació des de l'ESDI, també des del carrer Doctor Puig amb la Bea Aguilar al control de so, i recordar-vos que aquest diumenge us esperem al Sabadell en Joc amb l'última transmi de l'any, amb aquest Cultural Leonesa Centre d'Esport Sabadell. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.